Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. La manifestació del 25N ha omplert aquest dilluns al centre de Sant Cugat amb centenars de persones convocades pels col·lectius feministes del municipi. La marxa, que ha avançat amb torxes enceses pels carrers cèntrics, ha finalitzat a la plaça d'Octavià amb la lectura d'un manifest unitari. El text ha denunciat que la violència masclista no són episodis puntuals ni un seguit d'ombres inconexes, sinó un sistema sencer que s'articula des del poder, des de les institucions, des dels espais públics i privats i que intenta disciplinar-nos cada dia. Les portaveus han subratllat que aquesta violència és present arreu, als carrers, quan els espais que trepitgem es converteixen en llocs hostils, a la feina, quan la maternitat es penalitza, a les institucions, quan ens qüestionen, ens silencien i ens revictimitzen. Com és habitual en els darrers anys, l'últim divendres de novembre comença el Nadal a Sant Cugat. Així, el 28 de novembre s'inaugura el programa d'actes de Nadal, que es presentarà oficialment el dimarts 2 de desembre. També és una data significativa per al comerç local, que es prepara per a un mes i mig intens, que després continuarà amb les rebaixes de gener. Amb tot, els santcugatencs tenen una cita aquest divendres a partir de les 5 de la tarda a Octavià. Una festa per a tots els públics que s'obrirà amb xocolatada i pintacares, màgia amb Pere Rafart, cercaviles de llums i acte d'encesa a 6:45 del vespre i concert posterior amb el grup Embauca. Tot a punt per al quinto de Nadal de Sant Cugat, que se celebra un any més al Pub 2, a la Rambla del Celler. L'activitat organitzada per Cal Temerari tindrà lloc del 25 al 29 de desembre en un espai amb un aforament per a 900 persones. El quinto infantil ja estrena horari al matí i inclourà un taller perquè els més petits aprenguin a cantar els números i es converteixin en part dels llorenetes. La jornada matinal es tancarà amb un vermut musical amb l'actuació del cantautor santcugatenc Arnau Serrallonga, que presentarà en exclusiva el seu primer treball els dies que vindran. I per acabar, el president del Club Arquer Sant Cugat, Ramon Pujol, continua reclamant un espai tancat per practicar el tir amb arc en sala, modalitat de tardor i d'hivern. Pujol assegura que aquesta reivindicació ja fa més d'una desena d'anys que s'ha posat sobre la taula dels diferents equips de govern sense cap solució. El club, fundat l'any 2012, s'entrena al local del Club de Tir amb Arc de Rubí per practicar aquesta modalitat d'hivern. Res més per ara. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Sigui 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats. Anem ràpidament fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de la Moura, tarda.
Hola, bona tarda. Tenim una tarda complicada amb diversos accidents. Un a l'AP7, a Barberà. Els vehicles són al voral, en sentit Tarragona, però s'estan creant uns 5 quilòmetres de lentitud i està afectant també el seu lateral, la B30. Un altre a Subirats, on aquest migdia volcava un camió i ja està totalment retirat el camió i tot el que ha volcat i netejada la via, però queden 9 quilòmetres i mig de circulació lenta. Un altre problema, la B10, la ronda del litoral en sentit Llobregat, un altre carril tallat. També ens comuniquen que, per exemple, a la C25 a Rússia s'ha volcat un vehicle dins el túnel en sentit Lleida, la via està totalment tallada. A la C55 a Sant Joan de Vilatorrada, un altre vehicle volcat, pas alternatiu. I la C58 amb una avaria de sortida està complicant moltíssim les rondes en sentit Trinitat. Per tant, a la complexa, circuleu amb cautela. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
A Avui coneixem la Tamara Precec, una pretenca d'adopció, però que fa moltíssims anys que està a la ciutat i que enguany s'ha embarcat en una nova aventura de més de 3.000 quilòmetres, replicant el recorregut de la Vuelta Ciclista a Espanya amb kickbike. És una cosa rara que ara la nostra protagonista ens ajudarà a explicar, però que és una barreja entre patinet i bicicleta. Marxem, doncs, cap al Prat Ràdio, on tenim a punt l'Ivan Conde.
En qualsevol cas, una aventura i moltes coses que hem de descobrir amb la Tamara Precec. Hola, Tamara, com estàs?
Hola, Ivan, molt bon dia.
A veure, comencem pel principi. Què és una kickbike, exactament?
Una kickbike és un patinet com els scooters dels nens, igual. L'única diferència, doncs, és que les rodes no són patitonetes, sinó que són rodes de bicicleta. Són rodes, el meu, amb el que veuríeu pel Prat, movent-me, té davant una roda de 26 pulgades i darrere una de 20, que és més petitona, però els nostres deportistes, dels que parlaré d'aquí una estoneta, doncs portaven patinets d'aquests amb roda de 28 pulgades, que són més ràpides, i a més el quadre no és potser d'alumini com el meu, que és més econòmic, sinó algun fins i tot de fibra de carbó. Llavors, clar, eren patinets que si el meu pesa 7 quilos i mig, el seu potser no arribava a 3 quilos, alguns.
I com acabes tu en una aventura de tants dies, començant a Itàlia, acabant a Madrid, fent el recorregut de la Vuelta, de suport d'aquests esportistes? O sigui, perquè tu passes en uns anys de no conèixer gairebé ni el que era a ficar-te tan a dins d'aquest món. Com comença tot això?
Jo començaria potser encara més enllà en la història, i és que quan les meves filles eren petites i jo anava a portar-los al col·le, al parvulari, no?, i després tornar a casa, i al migdia també, i a la tarda també, doncs feia molts quilòmetres i tenia molt poc temps. I els hi portava el patinet petit aquest, i va ser la primera vegada quan jo vaig provar el patinet, i m'encantava molt. De veritat, em movia pel Prat amb molt de gust sobre el patinet. Llavors, un dia, quan anava al col·le de les meves filles, la roda petita aquesta es va clavar a dins del clavegueram. I vaig caure, vaig tenir unes conseqüències mèdiques d'això, i vaig dir, mira, m'agrada molt el patinet, però un dia m'agradaria anar amb un patinet segur, que no em ficaria en problemes, aquest de les rodes grans. Llavors, fa uns 4 anys, va venir una amiga meva txeca que viu aquí, i un dia va venir a visitar-me i va venir amb un patinet d'aquests de rodes grans, que ha de dir que a la República Txeca doncs som els número 1 mundials, no?, quan a la quantitat de patinets d'aquests que s'utilitzen, quan a la quantitat de fabricants d'aquests patinets i a l'afició globalment. Llavors, quan la vaig veure aquí, vaig dir, ostres, jo també en vull un de patinets. Vaig provar a fer 20 metres cap allà, 20 de tornada, i vaig dir, en vull dos. Porta-me'ls ja. I ella, com que tenia contactes amb la gent que els fabrica, me'n va portar dos, i amb l'un l'utilitzo i l'altre està allà mort de riures. Llavors, si algú està interessat a provar-la, doncs que em digui, no?, i podem fer una sortida per aquí, per Prat, que al ser tan pla és molt fàcil.
Per la gent que es vulgui animar, quines diferències en positiu té una kickbike respecte, per exemple, a una bicicleta o a un patinet?
L'avantatge molt gran és que no té cap secret. Tothom sap anar amb patinet si una miqueta sap mantenir l'equilibri. Vale, i ara tornem al Kickspain, perquè em preguntaves com he arribat jo en aquest programa. Doncs aquesta mateixa amiga va ser contactada pels organitzadors d'aquesta experiència, d'aquest projecte, i ella no tenia temps de ficar-s'hi, no?, amb el tema, i em va dir, mira, si t'interessa, posa't en contacte amb ells. I, bueno, així va ser. Ens vam conèixer que venien aquí a Barcelona perquè ells van fer, o vam fer, tot aquest projecte de Kickspain, tot just sempre un dia per davant del pelotó de la Vuelta Ciclista oficial. I per nosaltres estar segurs de poder, de que ho podem fer com a projecte global, no? No només els esportistes, que eren 8, que serien els que anaven amb el patinet i cada dia feien doncs, 200 quilòmetres i gairebé 3,5 de pujada, però també tot l'equip tècnic, que érem 7-8 segons els dies.
Tota aquesta aventura, perquè a més amb trànsit obert, entenc, evidentment, no? Per molt que vosaltres volguéssiu també assegurar el recorregut, doncs era una organització vostra pròpia, no?, que no paralitzava el món com ho fa la Volta Ciclista a Espanya. Per què? Per què tot això?
La pregunta és molt bona i la resposta és molt fàcil. Doncs primer per fer veure que és possible, encara que no sigui en bicicleta, i tots els esportistes nostres, els patinadors, són els número 1 entre els patinadors, no només a Txèquia, sinó potser a nivell mundial també. Llavors era fer veure que nosaltres també podem, que hi és la capacitat humana, no? Encara que la Vuelta sigui una de les competicions més complicades, més exigents físicament, tot i així es pot fer fins i tot en patinet. I segon, doncs, tenir la primícia. L'ego aquest, evidentment, hi era, no?, de que som els primers que ho hem fet i que ho hem aconseguit i li hem demostrat al món que era possible.
Hi va haver moments complicats, estem parlant de milers i milers de quilòmetres, com dius, no?, en un vehicle que va una mica més lent, per tant són més hores, també a nivell de descans dels patinadors o d'infraestructures vostres, no?, de les autocaravanes o tot. Es va poder completar amb facilitat o va haver algun moment una mica crític o complicat?
En un moment donat, una persona es va començar a trobar una mica malament del coll, però, bueno, deia que no era res, vam anar al metge, i no era patinador, primer era un del suport, i el metge va dir que, bueno, era un virus i que allà no hi havia res a fer, apartar aquesta persona durant uns dies, i així van fer. Tot i així, clar, el virus és com és, ja ho sabem tots, i a poc, doncs, va anar a passar per tothom. I entre els patinadors, més o menys, ho anaven esquivant fins que va arribar el patinador més jove, que tenia uns 30 anys, i és un noi ple d'energia i acostumat a fer burrades. O sigui, que facis una pujada a l'Angliru o al Farrapona de 200 quilòmetres i, a més, 3.500 o gairebé 4 de pujada, o sigui, 4.000 metres de desnivell, és que has de ser un crac absolut. Però si ho fas, a més, el pitjor dia del virus, això és que no es pot explicar, clar. I era un... Li va tocar això, a la pujada, al Farrapona, amb un malestar molt greu, i estàvem tots molt preocupats. Aviam si podrà fer-ho, si no ho podrà fer. Clar, aquests esportistes estan acostumats a fer moltes competicions a Txèquia, són molt amics, tot i així són rivals. I aquí van haver d'aprendre a funcionar com a grup. I això potser era la cosa més valiosa de tot aquest projecte, que estaven, doncs, allà baixant el tempo perquè el noi també pugui fer-ho, li ajudaven quan estava molt cansat, li donaven 10 minuts per descansar, tot això ralentia moltíssim a tot el grup, però alhora permetia que ell no hagi de deixar aquest dia de competir, no?, o de fer el trajecte.
Clar, parlaves, per exemple, ara de l'Angliru o de la Farrapona. Per exemple, en la Farrapona hi ha imatges que ciclistes, no?, amb una bici, com deies tu, mecànica, pràcticament no podien ni avançar amb les rampes al 20-25%. La kickbike és 100% manual.
Baixes. És 100% manual. Llavors sí. Tu baixes, si no pots anar amb el patinet, si no pots donar les patades i si no puges, o si és impossible, baixes del patinet i l'empujes. I ja està. I continues caminant, és el que hi ha. I no passa res, és normal.
Us trobàveu resposta de la gent, de la gent mirant-vos o la gent apropant-vos a vosaltres, preguntant-vos coses?
Evidentment, perquè això crida molt l'atenció, no? A més, doncs, portaven un uniforme, si potser van passar tres primer, després van passar uns altres més i ja la gent ja estava una mica més en alerta. Ostres, què és això? Preguntaven. Hi havia un moment molt maco que està registrat en vídeo en el YouTube, en el canal, no?, on es posaven els vídeos pràcticament cada dia, que quan pujaven a la Rioja, Vall d'Escarai,
sí,
doncs pujaven ja al final cap al port i en un moment donat van veure que a terra hi havia gent pintant, doncs, jo que sé, viva no sé qui,
sí,
no sé què. Vale. I es van parar i van dir, colores, colores, i es van posar a pintar els seus noms, no? Els esportistes. Llavors, evidentment, la gent quan ho veu allà diu, ostres, què és això? Com va això? On té el motor? No sé què. I els hi van deixar, evidentment, a la gent que s'apropava a provar també els patinets.
I tu, com a usuària, has fet, més enllà de desplaçar-te en el teu dia a dia, has participat d'alguna activitat d'aquest tipus també com a usuària, podríem dir, de la Kickbike?
Aquí no.
Perquè aquí no n'hi ha, no?
No, aquí, que... bueno, no sé si n'hi ha, però jo no conec...
A República Txeca, aquí ni competicions ni res, no?
Clar, és que jo he començat aquí i jo sóc l'única de la meva espècie aquí al Baix Llobregat. Llavors, bé, doncs no he participat en res i aquí he participat de suport. O sigui, hi havia dies que només em tocava cuinar, rentar els plats perquè anàvem en plan partisano absoluto, buscant els llocs de poder repostar aigua fresca, no?, aigua potable, buscant els llocs on poder dormir sense pagar acampada, que per sort a Espanya n'hi ha. I mira, aquí durant el projecte jo no he tocat el patinet pràcticament.
Tamara, no tenim molt de temps, per desgràcia, però sí que volia aprofitar i preguntar-te per la teva altra vida, podríem dir, no? Ets traductora, intèrpret i moltes més coses. Quantes llengües parles a nivell professional, de nivell de veritat, de poder usar en el dia a dia?
Bàsicament el txec, que és el meu idioma primer, no?, el patern, l'hongarès, que és el meu idioma matern, el castellà, que fa molt de temps que el parlo i que tinc la carrera d'hispàniques aquí feta entre Granada i Barcelona, el català, doncs ja veus que com he arribat aquí i he vist que aquí es parlava una altra llengua, doncs tocava aprendre a parlar català. I, evidentment, l'anglès, que és la base avui en dia de tot. I, a part d'això, doncs, parlo polac, polonès, perquè quan vaig arribar a Granada m'he vist rodejada de polonesos i va ser necessari. L'eslovac, evidentment, és molt proper al txec, llavors també. I, bé, l'altre ja són hobbies.
Bueno, però també, no?, rus una miqueta,
sí,
una
sí,
miqueta
sí.
O molt.
Sí, el rus l'entenc, abans el parlava més, sí, també tinc la carrera d'hebreu, però no l'utilitzo mai.
Sí, que de moment ja són 9 llengües, o sigui que una barbaritat, i has treballat en moltes coses, no? Venies, de fet, de Dubai, aquí.
Ara
de
mateix,
Dubai,
sí, acabo d'aterrar des de Dubai, perquè també, a part de traductora i intèrpret, soc guia turística, bàsicament aquí a Barcelona o per Espanya, però a vegades doncs també vaig a Dubai perquè tinc un grup concret que un cop l'any em demana anar amb ells a Dubai i per no avorrir-me cada vegada que hi anem procuro buscar un programa una mica divers, no?, una mica diferent als altres, i aquest any em vaig sorprendre a mi mateixa perquè vam atendre les competicions de camells, per Ostres. Exemple. Parlant d'esport, és una cosa molt interessant.
No, i això, i ja, és que hem de parlar un altre dia, perquè ens hem quedat sense temps, però això, no?, has estat a rodes de premsa prèvies del Barça-Slavia de Praga, vas acompanyar a la selecció o al combinat txec en un campionat d'atletisme, o sigui que hem de quedar un dia, i a la gent que ens estigui escoltant i tingui ganes de provar el kickbike, t'has ofert, no?
Ja, exactament.
Que vingui al Prat Ràdio, pregunti, ens truqui, ens enviï un correu i ja us dirigim a la Tamara, però queda pendent nosaltres també un dia agafar la kickbike i provar-la en primera persona. Tamara, moltíssimes gràcies per venir una estona.
Moltíssimes gràcies a tu. Fins la propera.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats, continuem parlant d'esports ara, del tir amb arc, que és una especialitat esportiva olímpica amb una llarga història. Per saber-ne més sobre aquesta disciplina i de l'entitat que hi ha a Terrassa, parlarem amb Daniel Pérez, que és el president del club arquers de Terrassa. Daniel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el Sergi Estapés. No? No el tenim encara, el Sergi? Doncs vinga, d'aquí una estona. Comencem amb el Daniel per explicar una miqueta quins són els principals objectius del tir amb arc.
Els objectius, bueno, podríem parlar de que és un esport on premia, és molt important el tema de la concentració i la precisió, no? I això porta a que hagis de ser una persona constant en el teu entrenament i resilient, perquè de vegades les coses no rutllen com un voldria.
Uh-huh. És un esport on també parlem de diverses modalitats, no?
Uh-huh. A veure, bàsicament, avui hi ha moltes, però bàsicament quan parlem del món del tir amb arc en competició i a més, estaríem parlant de 5 divisions, que diguéssim, per simplicitat d'arc, fins al més complicat, el més senzill, seria el de longbow, que és, és l'arc, diguéssim, el de Robin Hood, perquè ens entenguem, un pal i poca cosa més, amb una corda. Després estaria el tradicional, que també és un arc de fusta, però ja és una miqueta més sofisticat. L'arc nu, que ja comença a entrar una miqueta més de tecnologia, els cossos ja són metàl·lics. L'arc olímpic, val, que és el que coneix tothom per les Olimpíades. Després estaria l'arc de politges o el compost, que aquest ja... Hi ha comportament, uns certs mecanismes, hi ha unes politxes que ajuden a la descàrrega, està pensat per poder apuntar i apuntar amb molta precisió, no? O sigui, aquestes serien les modalitats bàsiques. Després ens podem anar a altres modalitats, hi ha associacions d'arcs històrics, després estan els arcs asiàtics, tenim el kyudo, que és el tir amb arc japonès, o sigui que no, és un món bastant més ample del que molta gent es pensa.
Déu-n'hi-do. Escolta, per curiositat, el Rebollo quina modalitat practicava? Quin arc va fer servir? Per encendre el paveté?
Per encendre el paveté, si no recordo malament, era un arc tradicional.
Un de tradicional.
Sí.
Molt bé. És un esport que és fàcil de practicar o, no sé, per desconeixement? Què es necessita per practicar-ho?
Primer, tenir ganes, com en tot, i el nivell de dificultat és com en tot. O sigui, tothom pot practicar la natació per anar a nedar una estona o preparar-te per competicions, pots fer el futbol per jugar amb els amics o preparar-te per estar en un equip, i això dependrà del nivell. El tir amb arc és el mateix, o sigui, pot ser una activitat de lleure, perfectament de lleure, d'estar amb els amics, d'anar amb la família, anar a tirar unes quantes fletxes i passar d'estona, o si t'agrada la competició, posar-t'hi de debò, fer entrenaments amb un entrenador, tecnificació, i aquí, bueno, anem fent passos i ho anem afinant, i anar afinant vol dir que ho vas complicant una miqueta.
Però perquè ens entenguem, Daniel, cada practicant ha de tenir els seus estris, o sigui, qui juga a hoquei té el seu estic, no?
Sí. Amb el tir amb arc és un esport que sí, necessites el teu arc, perquè l'arc s'ajusta a la persona.
Clar.
Primer, la modalitat que a tu t'agrada. Si t'agrada l'arc tradicional... Val? És un tipus d'arc i llavors has d'anar a buscar aquell arc. Però a banda d'això, l'arc s'ajusta tant a l'alçada com a l'obertura, o sigui, quan estires la corda tens una obertura, o sigui, obres més o menys. Per tant, la mida de les pales s'ha d'ajustar i la força de les pales també s'ajusta a la capacitat física de la persona. Els arcs són absolutament personals, tant en el tipus d'arc que tries com les característiques, diguem-ne, més físiques, això que t'he dit, de l'obertura, la força i demés, com en l'estètica. O sigui, que aquí d'escú s'agafa l'arc que més li agrada.
Molt bé. Deixa'm que ara sí podem saludar el Sergi Estapé, el tenim amb nosaltres. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I has practicat alguna vegada?
No. Jo el màxim que he fet és disparar al servei militar, que és el que... el que es feia llavors i intentava, doncs, no, saps, que fos una activitat de que no participari gaire, no m'agraden totes aquestes coses.
Doncs suposo que tens preguntes a fer-li al Daniel.
Sí, no, aviam, què tal, com estàs, Daniel? No, aviam, una pregunta que suposo que es deu fer tothom, que tothom té el seu material, no sé si és molt car, si és un esport que necessites, no sé, com pugui ser el golf o altres que són materials cars o no.
Val, el preu de l'arc, com tot, depèn del que vulguis o que puguis gastar i també de la modalitat d'arc que tries. Si tu t'agafes un arc de politges, que és el mecànicament més complex, ja són arcs que d'entrada són més cars. Però és com tot, si vols fer ciclisme pots anar-te a una botiga a un supermercat d'aquests grans que tenen coses de tot i pots comprar una bicicleta per 150 euros o te'n vas a una botiga especialitzada i te'n compres una que val 4.000, 5.000 o 6.000. Amb el tir amb arc més o menys. Com més especialitzat, més vols afinar amb el material, més importa aquest material, llavors pots comprar-te, quan comences pots comprar-te un arc que comptarà per 100 euros, però quan, a mesura que vas especialitzant, especialment el que són l'arc olímpic i el politges, que tenen més components, clar, el material es va encarint. Però, bueno, és un tipus d'esport que tu podries aconseguir, sense que sigui una bogeria, tirar amb l'arc amb el que tira el campió olímpic. Perquè un arc podria arribar-te a pujar uns 3.000 euros, però ja estem parlant d'una cosa que és tremendíssima.
I escolta'm una cosa, Daniel, no sé si, bueno, això es diu per, no sé si dir habilitats, o dir, quines serien, diríem, les característiques per poder-lo practicar, per ser un bon tirador, no? No sé si que és la pacient, saps què vull dir? No només la qualitat que tu vull tenir.
La concentració, ja ens ha dit abans, sí?
Sí, no sé si la paciència, si, no sé, la vista, no? Clar, suposo, no sé, quines serien les qualitats o les habilitats més importants per poder-ho fer mínimament decent.
Val, per tirar bé, sobretot el que necessites és practicar, com qualsevol esport, val? Però capacitat de concentració, perquè en el moment que tu estàs tirant una fletxa, si se te'n va al cap perquè te'n recordes que no has comprat el pa, la fletxa se'n va a qualsevol lloc menys on tocava, i sobretot molta capacitat de resiliència. Hi ha moments que tens tirades molt bones, tens una època molt bona, i pel que sigui, perquè aquell moment no tens el dia, o per qualsevol altra cosa, hi ha dies que va malament, i has de ser constant, o sigui, no pots rendir-te perquè una fletxa en concret no va bé o perquè no aconsegueixes la puntuació que vols. És un procés, com tots els esports. Per anar millorant s'ha d'anar practicant, i com en qualsevol esport, com pot ser en el futbol o en el bàsquet, tens dies de partits molt bons, partits regulars i partits molt dolents. I has de treballar-ho, i has de treballar al llarg d'una competició, si tens una mala tirada, que la següent sigui millor. Resiliència i concentració són les claus principals en el tir amb arc.
I no sé si hi ha un perfil de persona, no sé si és més aviat per gent més jove, gent més gran, no sé si hi ha algun tipus de perfil que s'adapta més, o això és per totes les edats?
Jo penso que més que perfil de persona estaríem parlant de caràcter, no? Una persona que li agrada treballar la concentració, que li agrada la precisió, però és això, les diferents modalitats de tir amb arc també permeten que una persona que li vagi una cosa més lleugera, com podria ser tirar amb un arc tradicional, que l'apuntat i, a més, no, tot i que es fa, no exigeix la precisió que potser pot exigir la tècnica de l'arc olímpic, també pot tirar. O sigui, tu pots tirar per passar l'estona. Si estem parlant d'esport ja de molta precisió, estem parlant d'un caràcter que ha de ser molt calmat, una capacitat de concentració molt alta, però per qüestions d'edat i de més tenim gent que practica, que des de nens petits fins a gent de molt gran, no? Tenim gent de més de 70 anys que venen aquí cada dia al camp a passar l'estona i a practicar amb el seu arc.
En l'àmbit de competicions no sé com funciona, suposo que hi ha un campionat català i això com més o menys, així a grans trets, com està estructurada la competició?
Val, aquí a nivell de Catalunya tenim el que són les lligues, hi ha dues temporades, bàsicament, que són la d'hivern, que seria la de sala, que es fan en pista coberta, a una distància més curta, 18 metres, i en aquest cas, per cada tipus d'arc, hi ha un tipus diferent de diana, que s'ajusta a les característiques de l'arc. Ells fan lligues, que són d'unes 4 jornades, i al final de la Lliga, cap al gener i febrer, normalment es fa el Campionat de Catalunya. Diguéssim, aquest campionat és el que tanca la temporada de sala, la temporada d'hivern. I després comença la d'aire lliure, i aquesta és la temporada que es tira a llargues distàncies. I aquí també, a nivell de Catalunya, hi ha el que seria la Lliga i després el Campionat de Catalunya. També hi hauria els campionats per equips. Però bàsicament aquesta és l'estructura de... També hi ha altres competicions, els diferents clubs també organitzen competicions socials, interclubs... Bueno, és tot un món... Es munta tot un circuit de competició on cadascú s'apunta allò que més li ve de gust.
Parlem, Daniel, del club que tu presideixes, Club d'Arquers de Terrassa, que des de quan inicia les seves activitats, més o menys una mica d'història així...
D'història. Com a Club Arquers Terrassa neix l'any 95, aquest any hem fet els 30 anys. Però el 1950, em sembla, es va fundar un club que es deia Club d'Arquers de Sabadell-Terrassa. Que ja, però bueno, hi havia hagut altres històries. La cosa és que cap a l'any 95 és allò que com que ja deien Sabadell-Terrassa, els de Terrassa, quan volien venir a demanar una cosa aquí a l'Ajuntament, els deien que eren de Sabadell, els de Sabadell que eren de Terrassa, i per aclarir una mica la qüestió administrativa, l'any 95 coincidia que el nombre de socis eren majoritàriament de Terrassa i es va instituir com a Club Arquers Terrassa. I des de llavors bueno, hem estat aquí a la zona esportiva de Can Jofresa, i bueno, amb una trajectòria també hi ha hagut campiones d'Espanya en el seu moment anys enrere, han sortit diversos competidors i bueno, ha sigut un club que més o menys ha mantingut una línia, que ha sigut un dels clubs, un dels grandets, diguéssim, dintre del món del tir amb arc.
I ho feu, com deies, a les instal·lacions municipals de Can Jofresa?
Sí, estem aquí a Can Jofresa, a la zona annexa, tenim el camp de tir. Fins fa poc teníem una sala però no vam poder continuar-hi, en estem buscant una, a veure si aconseguim trobar algun lloc cobert on poder entrenar ara a l'hivern, perquè ara, per exemple, d'aquí no gaire comença una classe d'entrenament dels nostres competidors, i bueno, estem aquí amb una miqueta de fred, amb llum artificial, i bueno, si trobéssim un espai on poder entrenar a l'hivern estaria molt bé. El camp, per això, no ens podem queixar, el camp està força bé, i amb vistes de poder-lo ampliar i poder millorar les instal·lacions que falta ens fa.
Quants sou actualment al Club d'Arquers? Quanta gent més o menys diríem que participa activament?
A veure, com tot, no? Activament anem a tenir uns 40-50 socis que venen amb una certa regularitat. Ara mateix, en total, som uns 165 socis, però ara mateix estem creixent, no? O sigui, ara tenim l'època més forta dels cursos d'iniciació, i bueno, a mesura que la gent va acabant els cursos hi ha molts que s'incorporen al club per continuar amb la disciplina i la pràctica del tir amb arc que bé que els enganxa i els agrada.
Suposo que per la basada de les instal·lacions, doncs això també, no? També és una mica la teva feina, no? Parlar amb les administracions i intentar que, bueno, com molts clubs de Terrassa i de totes les localitats, doncs, que tenen l'aixopluc de l'Ajuntament o de les institucions, no? Doncs intentar que tingueu aquestes coses, no? És també part de la teva feina, no?
Clar, has de parlar i negociar amb l'Ajuntament per fer les millores que necessites al camp, acordar amb ells si s'han de fer petites obres, si necessites altres instal·lacions, perquè aquest any, per exemple, ha fet el Campionat de Catalunya de recorbat i compost aquí a Can Jofresa, vam necessitar utilitzar les pistes d'atletisme, perquè és el camí més gran i donava les distàncies necessàries, doncs has de parlar-ho amb ells, acordar i treure els recursos necessaris per poder fer que la competició es desenvolupi correctament, amb la qualitat i cobrir les necessitats dels esportistes, quan hem hagut de demanar també per fer una altra competició oficial al pavelló de Can Jofresa, també tot això hem de parlar-ho, i hem de mantenir una comunicació constant i una bona entesa amb l'Ajuntament per poder fer desenvolupar les activitats del club i desenvolupar-les amb acord i amb una bona entesa amb l'Ajuntament.
Molt bé, Daniel, m'imagino que us relacioneu, perquè competiu i tal, amb altres clubs d'arquers. Sí, ja. Al Vallès n'hi ha algun més, no?
Hi ha uns quants. Hi ha un club a Rubí, a Sant Cugat també hi ha un altre club, a Cerdanyola, aquí a Terrassa n'hi ha dos clubs, i ara mateix, d'aquí del Vallès, ja me n'aniria al Vallès del costat. Està el de Caldes, les Franqueses... Sí, sí, n'hi ha uns quants. Hi ha més clubs del que la gent es pensa.
Sí, sí, la veritat és que és un món... el del tir amb arc, que segurament és desconegut i, per tant, doncs no sabem de la dimensió real, no?, d'aquesta pràctica esportiva que arrossega doncs, una bona colla d'aficionats. La temporada va bé, sí?
Sí, 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 sí. Estem en plena lliga, amb algunes opcions de podi per part dels nostres arquers. Disculpa. I, bueno... preparant-nos per amb vistes. Hi ha una trobada que és a nivell mundial, que es fa a França, a Nims. Hi ha uns quants arquers d'aquí del club que ens hem animat per anar a participar-hi, ni que sigui a veure l'ambient i de més, perquè clar, participen les grans figures del món i és un gran aparador. I bueno, ja van començar l'any passat a anar a campionats d'Espanya, amb una campiona d'Espanya, l'Oyuna, que va quedar primera en la modalitat d'arc nu femení, una altra companya que va quedar tercera. Bueno, estem creixent a nivell competitiu, hem començat un programa de tecnificació i bueno, estem creixent en aquest aspecte i esperem aconseguir èxits interessants.
Doncs estarem atents i si cal, doncs torneu a explicar-nos aquests èxits, d'acord?
Com vulgueu.
Daniel Pérez, president del Club Arquers de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Bona tarda. Sergi, bona tarda a tu també.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Hola, sóc el Julià i al Connectats d'avui us vull recomanar la cançó Memory Motel dels Rolling Stones, justament diuen que el seu pitjor disc de la història, el Black and Blue, del qual es commemoren ara els 50 anys de que va ser editat. Per tant, gaudiu d'aquesta balada d'un dels pitjors discos dels Rolling Stones.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Posat xorrut, amb l'espatlla repenjada a la paret, freda i humida, i no li calia ni moure el cap per tenir una vista de la colònia a través de l'obertura, entre la cortina, amb un estampat de flors molt empastifada, que havia heretat de la seva mare, i el marc colcat de la finestra, i en tenia prou d'aixecar la mirada del llibre, de fer-hi un sol cop d'ull per adonar-se del canvi més menut, i si de tard en passava, i si d'entard en tard passava, fos perquè s'havia submergit en els seus pensaments, fos perquè es trobava en un indret allunyat del mirador, que se li escapava alguna cosa, en aquest cas, l'oïda excel·lent que posseïa li era de gran ajuda, per bé que rarament se submergia en els seus pensaments, i encara més rarament s'aixecava de la butaca coberta amb mantes i un abric de pell, la posició de la qual havia estat determinada per l'experiència acumulada en l'activitat quotidiana, gràcies a la qual havia aconseguit limitar al mínim el nombre de casos possibles en què hagués d'abandonar el punt d'observació de la finestra. Evidentment, aquest no era, en cap cas, una tasca senzilla, que es pogués acomplir d'un dia per l'altre. Ben al contrari, li va caldre trobar la manera òptima de plegar i d'ordenar els objectes necessaris per menjar, beure, fumar, escriure el dietari, llegir, a part d'una incalculable quantitat d'altres ocupacions de no res.
El que acabeu de sentir és un fragment de Tango Satànic. És l'única novel·la del Premi Nobel de Literatura 2025, l'hongarès Laszlo Krasznahorkai, traduïda al català. I qui s'ha encarregat d'editar-ho és Edicions Cràter. Avui ens proposem descobrir què hi ha darrere d'una decisió com aquesta. I per això hem convidat a l'editor santcugatenc Oriol Ràfols. Oriol, benvingut.
Bon dia.
Gràcies. Quina lectura més complicada.
És una lectura, és densa, és allò que de frases llargues, és una lectura que necessita la seva atenció, però tot i així fa més respecte del que és després. És a dir, sovint es titlla Krasznahorkai d'un autor allò complicat, sí. I després quan t'hi poses veus que no n'hi ha per tant, no?
O sigui, que ens han espantat i potser no cal fer tant de cas, no? I si tenim curiositat, introduir-nos, com hem intentat fer ara amb aquesta lectura breu d'un dels capítols de Tango Satànic. Quan preneu la decisió d'editar Tango Satànic? Perquè jo et preguntava fa un moment, què va ser abans, el premi o l'edició en català?
No, l'edició va ser anterior, vam publicar-lo al març d'aquest any i vam decidir de fer-lo potser 2 anys abans ja, és a dir, que és un autor que, bueno, jo ja coneixia de fa molts anys, no? Ja l'havia llegit, també per coses que t'arriben sense massa... Bueno, és la tasca de cerca editorial, que t'arriben les coses per molts canals diferents, i bé, el vam llegir, ens va agradar molt, i vam decidir de tirar endavant.
Potser t'arribaven veus que tard o d'hora arribaria el premi?
No, tot i que és un autor que sonava, pel premi sonava, no? I, és a dir, sempre esperes que... És a dir... El Premi Nobel sona amb molts noms, no? És a dir, sí. I llavors no t'esperes que serà el que has fet tu, però sí que era un nom que sonava, i jo, de fet, aquest any vaig fer una cosa que no havia fet mai a la vida, que és mirar el Premi Indirecte, no? I que vol dir que ja tenia alguna cosa que em deia que hi havia la possibilitat que passés, no? I llavors, clar, quan aquell paio, el suec aquell, va dir el nom...
Vas cantar bingo.
Bueno, clar, vaig saltar al sofà, sí, sí.
Però, en realitat, què és el que us va motivar Edicions Cràter a publicar Tango Satànic?
Bueno, sobretot és el fet... O sigui, Edicions Cràter és una editorial de clàssics, és a dir, és el primer autor viu que publiquem. Fins ara tots estaven morts, i...
I una mica és aquesta sensació de que ja és un clàssic modern, no? És a dir, que és un llibre que ja té 40 anys i ha passat una mica... ja ha fet el salt de la literatura contemporània als clàssics, no? Ja ha quedat com fixat. I això és una sensació que teníem, eh? És a dir, però una mica això va ser el que ens va guiar cap aquí.
De fet, és la primera i única obra de Krasznahorkai que està traduïda al català, no? Sí?
Sí, és un autor que fa respecte, i això també no va només pel públic, sinó pels editors, entenc, però que jo no li veig massa, o almenys jo no li he vist mai allò que hagués de ser una cosa molt complicada que sortís bé, no? I ara és dels autors principals europeus. En català els tenim gairebé tots, no? És a dir, per què Cartarescu s'ha fet gairebé tot i Krasznahorkai no s'havia fet, no? No ho sé explicar massa bé. A vegades és una cosa molt més banal, eh? És a dir, dius, ui, un hongarès, un nom estrany, impronunciable, això no funcionarà de cap manera, no? I llavors no ho fas, però sabem que hi havia altres editors que ho volien fer i, bueno, mira, vam fer nosaltres i ha anat molt bé.
En aquests casos, el tema dels drets, com funciona? És complicat tot això?
El tema dels drets, si ningú ha demanat l'obra, en general, no costa massa, perquè en general la gent vol vendre i llavors tu quan vas a comprar drets a fora, si ningú més els ha demanat, doncs els pots aconseguir.
Fàcilment.
Sí, bueno, fàcilment. En general, també, si l'autor és conegut, també volen veure una mica quin és el teu editorial, que no sigui una cosa molt, allò, molt petita, tot i que el nostre editorial és molt petit, però sí que té una certa presència. Ens ha passat amb altres llibres, per exemple, els diaris de la Sílvia Plath, no?, que és una autora també molt de nom, que vam publicar... que jo em pensava que no els donarien, i mira, a vegades és un fet de trucar, no?, de provar-ho, i si no ho proves no es pot, no?
Però no heu trobat especials dificultats en aquest cas?
No. Ara ja, el tema és ara que ha guanyat el Nobel,
clar.
Aquest té tota la seva obra en català, menys aquesta novel·la, tota la resta estan per fer. No? Llavors, ara hi ha hagut una mica... Ja ens van avisar, dient, tenim ofertes, si voleu fer la vostra, feu-la, perquè n'hi ha d'altres, no? I, bueno, també vam fer la nostra, i per altres novel·les seves, no? I ja veurem què passa.
Editareu més?
Esperem que sí, ens agradaria, clar.
Aquesta és una aposta estratègica o és una decisió més literària?
No, més literària. És a dir, així com apostes estratègiques no en fem. Fem el que ens agrada una mica i ja està. No tenim... Bueno, no ho sé, no hem mirat mai el que publica. Evidentment que ens mirem els números i que la cosa hagi de sortir bé, no? Vull dir que tampoc publiquem una cosa que veiem que no té cap possibilitat de que surti bé. Però, en general, publiquem el que ens agrada.
Sobre la traducció, no? Que aquí és on ens trobem també una mica la complicació. Com decidiu la triada del traductor? No sé si coneixíeu el Carles Dax com a traductor. Sí, sabíem.
Vam conèixer, o sigui, abans de plantejar-nos-ho, jo no el coneixia, però quan vam començar a buscar vam veure que primer en lloc de traductors d'hongarès al català...
No n'hi ha gaires,
n'hi ha
no?
3 o 4, sí. No gaires. I ell, hi havíem vist que ell va fer una estada de lectorat de català a Hongria i va estar-s'hi un temps i hem vist que havia traduït poesia. A més, és una obra que el llenguatge és bastant pujat, no? I vam pensar que podia fer bé. I... com que no havia traduït mai novel·la, també li vam demanar allò, tradueix-nos allò unes pàgines, a veure com...
A veure com sona, no?
A veure com sona, i sí, ens va agradar molt. És molt bo la traducció. Jo, que ja he fet uns quants llibres, és de les millors que m'ha passat per les mans. O sigui, la traducció és molt bona, em sembla, del llibre aquest.
I en aquest procés de la traducció, l'editorial, quin paper juga?
Bueno, tu primer és buscar la traductor, tot això que hem parlat, llavors un cop reps la traducció feta, doncs anar llegir-te el llibre, si veus alguna cosa que no acaba de funcionar, doncs indicar-ho, no? I aquestes coses, una mica. Però, bueno, una mica llegir-te el llibre de forma bastant atent, no? Després hi ha tot el tema de la maquetació i aquestes coses.
Mm. I escolta una cosa, parlaves abans d'una segona edició, no?
Sí, 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 clar. Quan va sonar la notícia del Nobel, de fet teníem al magatzem 25 exemplars. Ja estava en marxa la segona edició, ja la teníem posada, agendada, i clar, va sonar el Nobel i evidentment no tens mai estoc, però és que no hi ha mai estoc per això, jo crec que ningú, és a dir, si fos... Nosaltres teníem 25, però si n'haguéssim tingut, no sé, 200, que seria un llibre normal, tampoc els haguéssim tingut, suposo, no? I, bueno, sempre toca una segona edició, quan fas el...
Que la teniu quan... a punt, ja?
Sí, home, ja ha sortit.
Ah, ja ha sortit.
Sí, de fet, veig que el Sergi la porta.
El Sergi la porta. Sergi Martí, llibreter de la Paideia, què tal? Com estàs?
Què tal? Bon dia.
Te l'has pogut llegir?
No, encara no.
Encara no?
Encara no. Està començat, però encara no l'hem acabat.
És que
requereix estar...
Concentrat, no?
Concentració. És una passada, però és un llibre que requereix estar... Són frases llargues i reflexives, i és un autor que no te'l pots llegir d'una sentada.
Has de continuar tirant enrere, depenent una mica...
No, no, no? L'únic que, bueno, bon, potser heu parlat ara abans d'això, però és un estil que té pues, unes frases com bastant complexes, no té una puntuació molt, molt marcada, llavors necessita espair bé la informació i anar com respirant el text.
Mm-hmm. T'està agradant?
Sí, a mi és que tot el que sigui apocalíptic i una mica fora de lo que és estrictament, com malament dit, normal, m'agrada.
I ara parlàvem amb l'Oriol, que ja està la segona edició al carrer, que és la que tu ja has portat aquesta segona edició.
Sí, és que els llibreters, clar, al final vam intentar demanar la primera ràpidament el dia... És molt ridícul, perquè això ja ho vaig parlar amb ell, però que el dia del Premi Nobel estàs enxufat allà, corrents, per quan diguin el nom, demanar els que toquen. Jo vaig demanar uns quants de tres o quatre autors que sonaven bastant fort i vaig tenir la sort d'enganxar algunes de la primera edició, però ara sí, ara ja tenim la segona, que ha anat molt ràpid i ja a totes les llibreries, suposo.
De fet, jo vaig anar a algunes llibreries el dia del Nobel,
sí.
I la Paideia era de les poques que el tenien, eh? Vull dir que va fer la feina molt bé.
I el públic què? Els lectors hi van anar expressament a veure si teníeu algun exemplar del nou Nobel de literatura?
Sí, sí, és un factor bastant habitual dintre del fenomen del Premi Nobel. I justament aquella... Per això es demana justament i fas una mica d'aposta, no?, per diversos autors, per dir, bueno, algun d'aquests l'he de tenir el moment, perquè és l'escalf, no?, del moment, de dir, pues, el vull ara perquè ha sonat ara i ja ha sortit la notícia. Llavors tots els mitjans donen la notícia i la gent aquell mateix dia, el poc que vaig poder aconseguir es va vendre aquell cap de setmana. El Premi Nobel es dona, crec que és el dijous, i el dilluns ja no quedava res.
I és un degoteig? Continua havent interès?
El Premi Nobel sempre. Hi ha Premis Nobel més comercials, hi ha Premis Nobel més complicats. Aquest és un híbrid. Jo crec que serà un degoteig i jo crec que anirà funcionant, perquè crec que la seva obra és molt potent. Hi ha altres, per exemple, com la Han Kang, que ja havia tingut una tirada molt, molt potent i ja era una autora molt reconeguda, doncs clar, va ser un Nobel molt, molt comercial. Depèn de cada autor.
Abans parlàvem amb l'Oriol, que si justament aquesta coincidència feliç d'haver traduït al català la primera novel·la d'aquest autor i ser premiat amb el Premi Nobel de Literatura els convida, doncs, a continuar traduint algunes obres més de l'autor. A tu, com a lector, t'encuriosix saber quin altre tipus de històries explica?
A mi sí, jo crec que sempre hi ha una necessitat de traduir, igual que han fet altres editorials en castellà. Crec que és molt enriquidor per la llengua que es pugui traduir l'obra de més d'un Premi Nobel al català. Ja ja et dic, ja s'ha fet la feina en castellà i crec que l'Oriol està fent una feina molt bona de recuperar i d'agafar pues, autors o llibres que potser havien passat una mica fora d'aquest radar i que realment és que han d'estar traduïts. I a mi sí que em crida l'atenció poder seguir llegint la seva obra, a més, Tango Satànic és el debut, llavors crec que té altres que encara poden ser més, més totals.
Són totes en la mateixa línia d'apocalíptiques?
No tant. És a dir, hi ha el Tango Satànic i la Melancolia de la Resistència, que són més ambientades a Hongria, del seu món, com si diguéssim, però després ell se'n va anar a la Xina i al Japó i té unes novel·les ambientades allà que són... O sigui, l'estil és semblant, eh?
A tu t'agradaran,
l'estil és això de la frase llarga i aquesta cosa, però sí que té coses a diferents llocs, té una que també parla de Nova York, em sembla, i ara, a les últimes que ha fet, està tornant a Hongria, torna a parlar d'Hongria.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm molt a l'Oriol Ràfols, editor d'Edicions Cràter, i al Sergi Martí, llibreter de La Paideia, que avui ens han acompanyat per tornar a parlar per segona vegada en aquest curs del Nobel de Literatura d'aquest 2025. Els dos, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies.
Connectats amb Carme Reverte.
Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dimecres. Gràcies a tots per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens hi trobareu aquí, Connectats. Gràcies, bona tarda.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
La sort de
serà fàcil camí. Reservem totes les forces perquè quan el dia arribi tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosi